Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Benvinguts un dia més a Magnificat, que el Nadal del 2004 naixia així. Bona tarda tingueu tots. Per iniciar el programa especial d'aquest dia de Sant Esteve, des de Ràdio Sense Dormir us volem desitjar que hagueu passat un bon dia de Nadal i que esteu gaudint d'un Sant Esteve amb els vostres familiars i amics, i com no, en companyia de Ràdio Sense Dormir. Iniciem avui a Ràdio Sense Dormir el programa Magnificat, dedicat a la difusió de l'anomenada música culta. No us equivoqueu, no és el dia de Sant Esteve i no escolteu Ràdio Sense Dormir, esteu a Ràdio Vilafranca. Avui celebrem el programa número 100, o millor dit, l'emissió número 100 de Magnificat, on, com molts de vosaltres ja sabeu, us proposem obres de compositors clàssics. Avui, per ser una edició una mica especial, volem oferir-vos una tria de peces que us hem proposat en aquest espai. Sentirem obres que hem anat desgranant al llarg d'aquests darrers gairebé 2 anys i que ens han seduït o que ens han descobert els convidats que han passat per Magnificat. Volem agrair als nostres oients i a totes les persones, assessors, tècnics i un llarg, etc., la fidelitat i la feina feta. Sense tots vosaltres no seria possible fer Magnificat. I ara, com és de rebut, entrem en matèria. Comencem, doncs, el monogràfic de Magnificat, on celebrem les 100 emissions i on volem oferir-vos, de forma breu, una repassada per diferents programes que s'han emès al llarg d'aquests quasi bé 2 anys. Iniciem aquest programa amb l'obra que ens va inspirar i que dona nom al programa. Breument us podrem dir que un Magnificat com a obra sacra està basat en un text de la Bíblia de l'Evangeli segons Sant Lluc, que habitualment s'interpretava abans de les misses de grans festivitats. Segons Sant Lluc, dèiem, el text del Magnificat va ser recitat per la Verge Maria a la seva cosina Isabel, en saber que estava embarassada del fill de Déu. Aquest podria considerar-se oficialment el primer cant de lloança de l'era cristiana i des del segle VI es pren com a la part més important de l'ofici de les vespres. El Magnificat de Bach, que sentirem avui, que sentirem tot seguit, va sonar per primera vegada a les vespres del Nadal del 1723 a Leipzig. Thank you. Continuem, doncs, el nostre repàs pels continguts que us hem anat presentant des de Magnificat, començant amb un dels compositors predilectes de Magnificat, l'argentí Astor Pantaleón Piazzolla. No és només un músic de tango, no és només el músic de tango més cèlebre del món, sinó també un compositor conegut i reconegut per notables concertistes internacionals. Va ser una persona molt inquieta al llarg de tota la seva vida i no va parar mai d'experimentar amb la seva música i amb els músics. Ens deixa un catàleg de més de 1.000 obres entre peces petites de concert i música de prop de 40 pel·lícules. Navegar per la immensa obra de Piazzolla, trobar partitures i arranjaments o crear-ne de nous és una tasca a la que es dediquen molts dels autors contemporanis actuals. I és que Piazzolla és i ha estat un compositor venerat per molts músics. El 1973, després d'un període de gran producció com a compositor, pateix un infart que l'obliga a reduir la seva activitat musical artística. S'instal·la a Itàlia, on inicia una sèrie de gravacions de les que volem remarcar el Libertango, obra que és considerada aquest Libertango com la seva tarja de presentació a Europa, sentint-la en la versió que ens proposa el Quintet Soledat. Thank you.
També a Magnificat hem viatjat per diferents tessitures vocals, entre elles un tipus de veu no massa coneguda o reconeguda, com és la veu dels contratenors. Sant Pau a l'Epístola als Corintis diu: com a totes les esglésies dels sants, les dones han de callar a les assemblees, que no els està permès prendre la paraula. La frase es pot interpretar de diverses maneres, però es cregué que es dirigia a les cantants, que amb les seves veus solemnitzaven la litúrgia, impedint que tornessin a cantar els cors dels temples. Algunes ciutats d'Itàlia, doncs, se'ls prohibí que pugessin a l'escenari a cantar. Els castrati o avidats, també coneguts com a falsetistes naturals, són un fenomen típic del barroc italià, que al seu moment van substituir la tessitura de les veus femenines. Així, l'art va donar una especialització masculina en els registres més aguts. Els tenors es llançaven aquelles notes fora de la seva extensió en falset, fet que va fer sorgir els primers sopranistes, contralts i contratenors de la història. La tècnica del falset per obtenir sons aguts s'aconseguia mitjançant el tancament de la part posterior de la glotis. D'altra banda, en aquells temps els metges eren coneixedors que la pèrdua dels testicles abans de la pubertat provocava que la veu no fes cap canvi i es mantingués sense cap variació. El fenomen de castrar els nens entre els 6 i els 8 anys va ser en principi impulsat per una doble necessitat, l'artística i l'econòmica. El resultat era un adult amb una àmplia caixa toràcica que conservava la frescor i la brillantor de l'adolescent i que, amb l'estudi de la tècnica, podia afegir a la potència i amplitud d'un home la categoria vocal i l'agilitat pròpies d'una dona. Escoltem-ne un exemple en la veu del contratenor Derek Lee Ragin en una ària d'una òpera de Händel.
Thank you.
dels compositors que us hem presentat des de Magnificat, volem també fer referència a un compositor barroc franco-italià. Ens referim a Giovanni Battista Lulli, o, més ben dit, Jean-Baptiste Lully. Cal considerar Lully un com l'autèntic fundador de l'òpera francesa, conjugant l'estil italià amb un lirisme i una elegància genuïnament franceses. I encara més, ell va ser qui va consagrar a les seves obres determinades característiques indissociables del barroc, en especial del barroc francès. Fixeu-vos en la claredat estructural de les seves obres, l'exquisidesa de la instrumentació i fins i tot cert virtuosisme en l'orquestració. La influència posterior de Lully és considerable en la música francesa, i no només en l'òpera, doncs és molt fàcil trobar exemples en l'obra de compositors gal·lesos posteriors a ell, autors francesos o directament vinculats a la música francesa, tan diferents com Gounod, Offenbach, Chazon, Debussy o Ravel, sorgeixen de la tradició que ell va iniciar. Va morir al París, a 1687, per una gangrena provocada per ell mateix amb el peu, amb el bastó de director, que era una pesada barra de ferro que servia per aportar el compàs colpejant el terra amb ella. Us proposem escoltar la Sinfonia del Te Deum que Lully va composar el 1677 i que dirigia quan va patir l'accident que va provocar la seva mort. Continuem al fil de la celebració de 100 emissions a Magnificat i volem passar per un dels exemples de la música sacra a la que dediquem un espai cada mes. Respecte de l'Stabat Mater, ha estat una font d'inspiració per a molts compositors des de l'època medieval fins als nostres dies. És realment sorprenent que amb un text tan llarg, amb una forma i un ritme rígids, que presenta poques variacions des del punt de vista dramàtic i amb un sentiment de tristesa des del principi fins al final, hagi estat capaç d'originar la creació de tantes obres en els últims 5 segles. Probablement l'Stabat Mater en do menor va ser l'última composició de Pergolesi. Va morir amb només 26 anys de tuberculosi i existeixen moltes confusions sobre quines obres va composar o no en Pergolesi. Com algunes de les seves composicions van arribar a través d'encàrrecs, alguns editors aprofitaren la seva fama quan va morir, i intentaren fer una mica més de caixa assignant a Pergolesi obres anònimes que no eren seves. De totes formes, sobre l'Stabat Mater no hi ha cap dubte. Encara que la partitura s'assembla bastant a la de Sandro Scarlatti, composada 20 anys abans, la línia melòdica de Pergolesi és més sentimental i molt més adornada. A més, l'obra va fer-se famosa amb molta rapidesa i ha estat executada per tot arreu sense pausa ni oblit. També ha servit per inspirar a molts compositors imitant-la, adaptant-la o fent servir compassos d'aquest Stabat Mater. Escoltem la primera part, l'Stabat Mater Dolorosa, de la que és, per molts melòmans, l'obra més preciosa de la història de la música. Us proposem ara fer una breu selecció per dos dels instruments als que des de Magnificat hem dedicat monogràfics. Són l'arpa i l'oboè. L'arpa a l'edat mitja era originalment diatònica, és a dir, sense alteracions i, per tant, amb menys riquesa sonora. Amb el temps, l'arpa va guanyar en cromatisme, tal i com la pròpia evolució de la música occidental demanava. Va ser al segle XVI, als tallers dels lutiers irlandesos, on va proveir a l'arpa d'una doble filera de cordes. Van ser els primers intents d'enriquir els sons de l'instrument. Ja a mitjans del segle XVII, uns constructors tirolesos varen inventar l'arpa de ganxos, amb la que era possible estirar les cordes i pujar les cordes un semitó. Però a finals del segle XVII, un lutier bàvar va fabricar la primera arpa amb pedals que, col·locats amb dues bandes del suport de l'instrument, estaven connectats amb uns ganxos fixos a través d'un sistema de transmissió. Eren 7 pedals corresponents als graus de l'escala musical. Us proposem sentir un moviment del concert de Johann Sebastian Bach número catàleg 978 en un arranjament fet per arpa. Un altre dels instruments als que hem dedicat especial atenció a Magnificat és l'oboè. És més difícil tocar i produir un to correcte amb aquest instrument que amb d'altres de béns de fusta, com són la flauta o el clarinet. Els principiants sovint produeixen un to nasal i estrident, que és difícil de suportar, però un oboista avançat pot produir sons realment rics, suaus i dolços. En comparació amb d'altres instruments actuals de fusta, l'oboè ofereix un timbre penetrant, que el fa clarament audible dins l'orquestra. I si us fixeu, quan aneu a algun concert, habitualment l'oboè és l'instrument que dona la nota La per ajudar els altres instruments a afinar. Ara us proposem escoltar l'introduzione i l'allegro del concert per oboè en do major d'un contemporani de Mozart, Domenico Cimarosa.
Thank you.
Magnificat ha revisat la música incidental que s'ha fet servir a la història del cinema. Hem pogut descobrir com, des dels inicis del cinema, els directors han utilitzat la música clàssica per comunicar sentiments i sensacions, olors i gustos. A part de la música de Wagner, John Borman va escollir l'obra que us proposem escoltar tot seguit com a tema central del seu film Excalibur. Es tracta del primer tema de la cantata profana Carmina Burana, que Karl Orff va composar el 1937 sobre una selecció de 24 textos originals, en una versió molt efectista per a coral, dues corals en alguns moments, d'adults i d'infants, i orquestra simfònica. Karl Orff va escollir el text sobre un conjunt de més de 228 textos medievals, probablement del segle XIII, que inclouen poemes, petits quadres escènics dialogats, cançons i d'altres. La majoria dels textos són dels Carmina Burana, són en llatí, tret d'alguns fets en alemany medieval. El manuscrit fou trobat el 1803 al monestir bavarès de Benedikt Beuren, un centenar de quilòmetres al sud de Munic, i editats per primer cop per Andreas Schmeler el 1847. Escoltem, doncs, com a exemple de música incidental i com a cantata profana, La Fortuna inclosa dins de la pel·lícula Excalibur de John Borman.
Thank you.
des de Magnífica també hem compartit amb vosaltres Nadals, Sant Esteves, Caps d'Any i Reis. Hem pogut oferir-vos els valsos i les polques més conegudes i hem pogut sentir Nadales d'arreu del món. Desitgem, d'altra banda, poder seguir acompanyant-vos durant aquestes festes a casa vostra. Arribem, doncs, a l'última peça dels 100 emissions i volem celebrar-ho amb tots vosaltres amb una marxa molt coneguda. Aquesta obra és potser l'única peça on es permet fer palmes a un auditori. Va ser composada per Johann Strauss, pare, i estava dedicada al mariscal txec Josef Radetzky, en homenatge a un triomf militar. Així, gaudim de la marxa Radetzky. Fins aquí ha arribat el Magnificat 100 emissions. Agraïm als nostres oients que hagin compartit amb nosaltres una celebració tan especial. Gràcies a tots vosaltres, continuem fent Magnificat. Desitgem, com a cada emissió, que hagueu gaudit de la música i us emplacem a retrobar-nos la propera setmana a la mateixa hora. Adéu-siau. Thank you.